A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
El passat dilluns, dia 11 de novembre, a la seu dels Castellers de Vilafranca es va inaugurar la temporada de la Ruta del Xató 2019-2020. I entre altres, el que es feia era anunciar, presentar qui serà la persona ambaixadora de la ruta d'aquest any. I no serà altra que Marta Sanahuja. Molt bon dia, Marta.
Molt bon dia.
Que la Marta, ja ho saben, ens visita puntualment cada setmana. De vegades per coses de viatge es falta, però des de fa ja uns quants anys fa que vens ara? 6 anys que la Marta Sanahuja té aquest espai de Delicious Marta aquí a Ràdio Maricel, on ens dona receptes boníssimes, fàcils de fer, saludables, en fi, la coneixeu de sobres. Doncs enguany la Marta l'han anomenat ambaixadora de la Ruta del Xató. I l'han anomenat ambaixadora de la Ruta del Xató perquè cuina molt bé, perquè s'hi dedica, però sobretot perquè és que en aquest temps s'ha convertit en una de les influencers més destacades del món foodie o d'aquest món culinari. Marta, què ha passat en tot aquest temps?
Doncs feina, molta feina. Perquè molta feina i molts plats cuinats.
Quan tu vas començar amb aquest món, t'imaginaves que arribaries al punt on ets ara?
No. És que quan jo vaig començar, fa 6 anys, perquè va ser el mateix any...
Més o menys va coincidir.
Sí. Quan jo vaig començar fa 6 anys, no existia la professió. Sí, no es podia dedicar a ningú.
No hi havia influencers, és a dir, quan tu deies...
N'hi havia, però en el món de lifestyle, per exemple, o sigui, per aquella època ja existia doncs, la típica, la Dulceida, que feia doncs, els seus modelets i això, sí. Però en el món de la cuina no hi havia ningú que s'hi dediqués. Hi havia molts blocs de cuina, hi havia moltíssima gent que cuinava i feia les fotografies, però era com un hobby, era paral·lel a les seves vides. I no hi havia ningú que digués, no, jo m'hi dedico i ho deixo tot i només faig això i visc d'això. I crec que som dues persones que vam començar amb això i jo vaig ser de les primeres que em vaig començar... tampoc és que no tenia, o sigui, no tenia altra cosa, vull dir, jo havia deixat la meva feina. Aleshores no era que digués, no, jo deixo la feina i m'hi dedico.
Clar, però anem a això, és que la Marta té una formació que no té res a veure amb el món de la cuina.
No, jo vaig estudiar publicitat i relacions públiques. Sí, la carrera sí que em va servir en aquest aspecte, perquè jo sempre dic que el que jo faig és com si fos una petita agència de publicitat. O sigui, bàsicament jo estic orientada a la comunicació, és comunicació gastronòmica, però a mi m'arriba un client, una marca o qui sigui i em diu volem això. Jo ho treballo com si fos una idea creativa, com es fa en una agència de publicitat, la venc perquè me la comprin, per entendre's d'una manera, i després el que sí que faig és donar-hi difusió jo mateixa. L'agència de publicitat doncs contractaria els mitjans i diria volem anar a premsa, volem anar a ràdio, volem anar a televisió.
Ara aquesta part se l'estalvien moltes vegades i ho fan a través dels influencers.
Exacte, o en tot cas doncs una agència que et diu mira, doncs anem a aquests influencers que ens publiquin això i segmentem molt més la població.
Per tant, d'alguna manera sí que hi ha vincle amb la teva formació inicial i la teva feina, però és veritat que va haver un trencament.
Sí.
Que tu t'hi dedicaves, de fet, tu treballaves en una agència...
Jo vaig estar un any treballant en una agència de publicitat.
I què va passar? Sí. Vas veure que allò no era el que t'agradava?
Bueno, va ser... Ara dono gràcies d'aquell moment, però va ser una època molt dura de la meva vida. Molt, molt dura. Perquè, bueno, van passar una sèrie de coses. Jo sóc una persona que m'emporto la feina a casa, tot m'ho carrego a les esquenes, potser en aquest sentit, culpa meva, sóc massa responsable... I una agència de publicitat t'exigeix massa. I és i més, i més, i més.
No hi ha fi, no? No hi ha fi.
I jo portava, doncs, després de 4 mesos d'acabar la carrera, perquè jo vaig acabar la carrera un dimarts i divendres ja vaig començar a treballar.
Caram, pim-pam.
Pim-pam. Doncs, després de 4 mesos, a mi ja em van donar les claus de l'agència i em van dir, tu obres i tu tanques. I clar, a veure, jo acabo de començar. tampoc
era... Et va venir una mica gran, la sensació, ara vist, ara han passat el temps, que et va venir una mica gran.
Més que gran és que es van... Bueno, va haver-hi una miqueta de... Es van aprofitar una miqueta.
D'acord.
I després, doncs, bueno, lo típic que et vas trobant amb la vida, amb aquestes coses, jo vaig deixar la feina, resulta que no estava contractada a les hores que havia estat contractada, no, tenia, no tenia dret a ni a atur ni a res, i jo ja havia perdut 19 quilos.
Caram, sí. 19 quilos?
19 quilos.
Però escolta'm, sí. I pues, haguessis estaves a punt de desaparèixer?
Totalment, totalment, sí, sí. De fet, no era jo, perquè clar, estàvem en una època de crisi i jo deia... Si jo tinc feina, com pot ser? Jo no la puc deixar, la feina.
Clar.
Jo acabo de començar... Em sentia responsable fins i tot en aquest punt de dir no puc deixar la feina perquè hi ha molta gent que està buscant feina i no en troba. I van ser els meus pares que em van dir fins aquí, hem arribat.
Va, perquè quan ja toca la salut,
sí.
Quan el tema laboral toca la salut,
sí,
és
sí.
Veritat que això ho hem de mantenir, perquè al final de salut en tenim una, eh?
Totalment.
I l'hem de curar. Per tant, aquí va haver un trencament
sí.
I entenc que et recuperes...
Sí, però vaig estar, clar, però vaig estar molt de temps, perquè jo tenia uns nivells d'ansietat, bueno, jo dormia 3-4 hores al dia, no dormia més, estava...
Mare meva, Marta.
Sí, sí, a mi em va afectar moltíssim, moltíssim. I aleshores, jo, a part d'això, doncs, amb psicòlegs, però el que a mi em va curar, sempre ho he dit, va ser la cuina. Perquè jo intentava, doncs, sortir a passejar, intentava llegir, intentava fer això, i no hi havia res que m'omplís, jo buscava un rom. De fet, em vaig matricular... per estudiar educació infantil.
Fixa't. Sí. És a dir, en aquell moment de recerca, no? D'identitat una mica de què vull fer amb la meva vida, he passat un molt mal any, he tingut una molt mala experiència amb aquesta agència sí. De publicitat, m'ha afectat a la salut, miro què faig, entre les coses que se't van ocórrer va ser estudiar educació infantil.
Sí, tots els meus estalvis se'm van anar a la matrícula d'educació infantil. I 2 mesos abans de començar vaig dir no, és que ho estic fent per fer alguna cosa, però no, realment no vull això. I
aleshores entenc que tu vas començar a cuinar a casa.
Exacte. Aleshores
per
vaig...
treure't aquesta ansietat, sí. Per ocupar el temps d'alguna manera
sí.
En aquell període.
Jo em posava a fer galetes de mantega, les típiques galetes de mantega.
Sí.
Jo em posava a fer aquelles galetes de mantega i per mi el temps esperava. Jo entrava a la cuina i és que podia passar el que fos, que jo estava a la cuina fent galetes de mantega, després les decorava amb xocolata...
Ocupaves la teva ment,
sí.
Entenc, no? I aquella sensació de neguit i d'ansietat...
M'absorbia i desapareixia la resta. I aleshores va ser quan vaig dir, ostres, doncs a mi això m'agrada. I a partir d'aquí, clar, jo havia entrat a la cuina, però al mínim, vull dir, no era una persona que m'encantés cuinar. Però a partir d'aquí vaig dir, ostres, doncs va, les galetes de mantega ja les tinc molt vistes, vaig a provar una altra cosa, i vaig a provar una altra cosa. I anava fent receptes tradicionals, típiques.
Home, fent galetes de mantega recuperaries aquells quilets
no,
que havies perdut.
No, perquè jo no m'ho menjava. Cuidado, jo no m'ho menjava.
La família s'ho devia menjar.
Exacte, la família. Ens anava engaixant amb ells i jo no m'engreixava.
Et deuríem demanar prou galetes de mantega que estem sí. Augmentant pes a la bàscula, no?
Recuperar el pes a mi em va costar moltíssim, em va costar 4 anys ben bé.
Caram. Sí, sí. Bé, en qualsevol cas, vas entrar en el món de la cuina poquet a poquet i vas notar que allò et feia bé i que t'agradava.
Exacte.
I en quin moment veus en la cuina una oportunitat de feina, no?
És que, a més, em va venir això, perquè jo no ho buscava. Vull dir, jo tenia el meu canal a Instagram, jo penjava les fotografies doncs, amb els meus amics, com tothom.
Com fem la majoria, sí.
Exacte. I després deia, ostres, estic 6 hores decorant unes galetes de mantega o fent un pastís, vaig a fer la foto. Perquè, clar, si no, això després s'ho mengen i no tinc el record d'això. O per recordar-me jo de després continuar. I aleshores va ser quan jo li anava fent les fotos i un dia la meva mare em va dir, escolta, i si obres un blog de cuina? Potser amb el blog de cuina, doncs, vas guardant-ho tot, vas compartint les receptes, vas ensenyant a tothom. I al principi vaig dir, aquesta dona, què diu? Què diu, un blog de cuina? I sí, sí, jo vaig deixar la feina un 30 d'abril i l'any següent, un 30 de març, i l'any següent, el dia 1 d'abril, vaig obrir el blog.
És a dir, un any clavat després, just. Vas obrir el blog. Vas tardar un any, va ser un any de transició, eh?
Just.
Vas obrir el blog i allò et va enganxar.
Totalment. I aleshores, clar, jo utilitzava el blog, hi havia molts blogs de cuina molt bons, i jo vaig utilitzar Instagram, perquè dic, a veure, com puc fer que la gent provi les receptes amb una fotografia bonica? I aleshores, tots els meus esforços eren a fer fotografies boniques. Boniques en aquella època, eh? Vull dir, ara me les miro i dic, mare meva, mare meva, quin desastre. Però en aquell moment intentava fer fotografies boniques i que cridessin molt l'atenció. Perquè, clar, era l'única manera de potenciar que la gent digués, ai, doncs mira, provaré la recepta.
I allò va començar a créixer, però en quin moment encara no eres Delicious Marta?
No.
Eres Marta Sanahuja.
Totalment.
Que penjava fotografies de cuina, de coses sí. que cuinava, i tenia un blog que sí. escrivia i donava, i explicava les receptes i tot plegat.
Exacte.
Com es converteix això en Delicious Marta?
És que va venir una marca i em van proposar de fer 3 receptes per ells amb el seu producte. I em van dir, mira, volem que ens facis 3 receptes i et pagarem tant.
I van anar a parar a tu a través de l'Instagram, eh? Et sí. van trobar a través de l'Instagram.
Sí, uh-huh. I aleshores jo vaig dir, ostres.
I em pagueu, no?
Sí, i em pagueu, de veritat. I li vaig dir, demà mateix les tens. Demà mateix, jo aquesta nit estic treballant amb les receptes i demà te les envio. I així va començar. I després, clar, doncs les marques que... En aquell moment sí que m'havien enviat, doncs t'enviem això perquè ho tastis, t'enviem això perquè a veure que ens donis la teva opinió. Tot això jo ho feia gratuïtament uh-huh. i a partir d'aquí va ser un ui.
Ja no ho haig de fer gratuïtament.
D'aquí podem treure alguna cosa. I aleshores era, vale, jo si vols puc fer alguna cosa gratuïtament, però si vols que et faci una recepta i que tu aquesta recepta després l'utilitzes, jo cobraré. I va ser arrel d'això que vaig començar, i clar, mica en mica, doncs, el que era al principi tenia 1.000-2.000 seguidors, va anar pujant, i me'n recordo, bueno, és que jo encara recordo el dia que vaig arribar als 11.000 seguidors, que no m'ho creia, i com ha anat evolucionant tot.
En aquests moments, Delicious Marta té a Instagram 276.000 seguidors, que és una barbaritat.
Sí, és moltíssim.
És moltíssim. Per tant, qui li anava a dir... Aquella noia que estava cuinant galetes de mantega a casa seva perquè estava intentant superar un moment difícil de la seva vida que acabaria doncs, convertint-se això en una influencer del món foodie. Delicious Marta, quan neix en aquest procés, quan tu comences a veure que d'això pots fer negoci, pots guanyar diners i pots convertir la teva vida, és quan dius, vaig a crear la meva marca?
No, perquè de fet jo quan vaig crear el blog ja es deia Delicious Marta.
Ah, d'acord.
El blog ja era Delicious Marta, però les meves xarxes era tot Marta Sanahuja.
D'acord.
I aleshores... Potser no recordo el moment exacte. Recordo la foto amb la que ho vaig anunciar, però no recordo el moment exacte en el que vaig dir, doncs mira, a partir d'ara és Delicious Marta tot. Sí que recordo com ho vaig fer, perquè a més jo al principi a Instagram era molt quadriculada, com sóc a la meva vida, i era tot molt quadriculat, i jo pujava cada dia 3 fotografies, i era l'esmorzar, el dinar
i el berenar.
Llavors era cada dia, a l'esmorzar era una tassa de cafè, negre, que a més era el mateix cafè cada dia, no, jo no era un cafè diari, era el mateix cafè cada dia, i recordo que era, clar, Instagram està organitzat per columnes,
sí.
Llavors una columna era de dalt a baix sempre cafè. Tot fons blanc, amb el que fos l'esmorzar, i era tot una tassa de cafè i el que l'acompanyava anava sí. canviant. I recordo que el dia que ho vaig fer vaig posar la tassa de cafè i a sobre d'un moble que tenia una tauleta de fusta de color blanc vaig escriure amb xocolata Delicious Marta.
D'acord.
Que ma mare es portava les mans al cap i deia què fas?
Estàs emmarrenant, no? Estàs emmarrenant sí, la taula. Sí. Per tant, com és de poderosa la imatge, no, Marta? Perquè en tot aquest creixement, òbviament, el contingut ha tingut molt de pes, és a dir, pots posar una gran imatge, però entenc que si el contingut després no val o no serveix, tampoc té poc valor, però sí que és veritat que si el contingut és bo i s'acompanya d'una bona imatge...
És que el problema, per dir-ho d'alguna manera, la desavantatge que tinc és que per provar una cosa, vull dir, el menjar, t'entra el tastes i l'olores, però si no tens aquests dos sentits perquè és a través d'una pantalla de telèfon mòbil, l'únic que pots fer és que t'entri pels ulls. I per tant, la fotografia aquí és el més important. Després està la confiança que les persones que em segueixen tenen en mi perquè he provat aquesta recepta i em surt bé, he provat aquesta i em surt bé. Vull dir, sempre m'escriuen i em diuen és que tot el que faig em surt bé. I jo crec que, clar, és com, bueno, voy a lo seguro. Sé que si faig una recepta d'ella em sortirà bé perquè abans m'ha sortit bé. I si no, perquè jo intento sempre, rebo molts missatges al dia, però si veig algú que em diu estic fent això i no em surt, contesto allà, vaig directe i li dic què et passa? Intentem-ho, a veure, què has fet? Què t'ha saltat?
És a dir, estàs atenta, no? Fas una atenció que probablement... Clar, tota aquesta feina de l'influencer, que ho parlàvem abans fora de micro, és una feina que, vist des de fora, es veu molt atractiva, no? I pot semblar fins i tot fàcil i divertida, no? Faig cuino, faig unes fotografies boniques i mira, venen les marques, com del no res, i em paguen molts diners perquè faci una recepta amb un producte X. Però aquesta és la visió que tenim probablement els ignorants d'aquesta feina.
És una visió idealitzada.
Però què hi ha de veritat en aquesta visió? És que també
hi ha molt... A veure, s'ha de dir que hi ha influencers que es dediquen a altres aspectes, a altres àmbits, com pot ser el lifestyle, que venen una idea que no és tampoc certa. Perquè jo he estat, per exemple, amb persones així que et diuen, doncs mira, estic un mes penjant fotografies que estic a la Conxinxina...
I no és veritat.
I no, i porten 4 setmanes ficats a casa seva i no poden sortir perquè venen que porten 4 setmanes allà i han estat 3 dies. I encara estan amb el jet lag de l'anterior que van estar 3 dies a Punta Cana. Per tant, aquí està el problema, en que aquesta gent ven una idealització que no és real, que tampoc ho entenc, eh? Perquè el que jo crec que hauria de funcionar és que fossis el més transparent possible. Jo ensenyo les pífies que em surten. I hi ha moltes vegades que ensenyo i dic, mira, són les 11 de la nit, he estat cuinant una, el que sigui, no m'ha sortit i mira, me voy a la cama, que això no ha sortit. Doncs pues mala sort.
D'acord, és a dir, que en part el teu valor, tu consideres que un dels teus grans valors és aquesta naturalitat i transparència i aquest no amagar, no?
No, i que vegin que...
Que el que ensenyes és el que és.
Exacte, i que tinc la cuina feta un desastre moltes vegades i bueno, que tinc el menjador també que a vegades fa por. O que tinc un gat que a vegades...
El gat de la Marta podria tenir un altre per fer
és famosa, a Instagram. Sí, sí. Sí. Però en comptes d'ajudar-me, moltes vegades al contrari. Sí, em destrossa tot el que tinc muntat. Doncs això és el que a la gent li agrada veure, que és una vida real. I que jo estic cuinant, de veritat, 12 hores al dia.
Per una vida real i que, com dèiem... És molt més complicada, molt més difícil, malgrat que segur que té molts beneficis i a la Marta està clar que l'ha fet feliç i li ha vingut molt bé,
sí,
no?
Sí,
estàs,
sí.
Perquè estàs feliç, estàs contenta ara.
Estic molt contenta, vull dir, jo treballo moltes hores però sarna con gusto no pica. O sigui, a mi m'encanta la meva feina, per tant, endavant. Vull dir,
però
no tinc
problema.
Però anem a
explicar problema. Això, com és la vida d'una influencer?
A veure...
I en aquest cas d'aquesta influencer, que és Marta Sanahuja, de Delicious Marta.
És el que dèiem Marta. Abans, parlant nosaltres, que ha de ser vocacional. Vull dir, t'ha d'agradar i has de saber realment el que hi ha al darrere. No hem de pensar que és, bueno, faig un plat o cuino qualsevol tonteria, li faig 2 fotografies i ja està. Perquè hi ha molta gent que també m'escriu i em diuen, com ho faig per ser influencer? A veure...
Pues, sí, clar, és que aquesta pregunta tu te la vas plantejar algun dia?
No, és que em va venir donat, vull dir, jo vaig, sí que és veritat que hi ha moltíssim esforç, moltíssima feina, molta dedicació i jo quan vaig veure que d'aquí podia treure alguna cosa, doncs encara
ho
vaig...
Ho vas aprofitar.
Clar, ho vaig aprofitar i encara vaig posar-hi més ganes per aconseguir-ho, però no és això que diguis, m'aixico un dia i mira, vull ser influencer, a veure com ho faig, a veure què he fet aquesta... No. També penso que cadascú ha de seguir el seu camí i cadascú ha de tenir una peculiaritat i fer-ho diferent. Mm-hmm. Perquè si tu t'emmiralles amb una altra persona intentant ser aquesta persona, mai arribaràs enlloc. Mai aquesta persona està davant teu. Per tant, jo no vaig dir un dia, mira, va, vaig a fer això. A veure, no.
De sobte tu vas adonar-te'n que tenies un estil, una manera de fer, que podies explicar-la, comunicar-la i que estava i que arribava a la gent. Que entenc que... Adonar-te'n d'això també, en algun moment deu ser una mica fins i tot abrumador, no? D'adonar-te'n de...
A veure,
que la gent em segueix.
És el que deies abans, té 276.000 seguidors i dic...
Et costa dir-ho, no? Fins i tot.
Clar, perquè moltes vegades jo no ho penso. Igual que quan em gravo amb els stories, que estic en pijama, amb els cabells així, no penso amb la gent que hi ha al darrere mirant-me. Perquè al cap i al fi és com si jo parlés amb un amic. O sigui, jo sí estic parlant a una càmera, però no... No
penses si són 276.000
no.
O si són 2.
No.
Et dirigeixes no. Igual de la mateixa manera,
sí.
No?
I això és el que a mi m'agrada, perquè també hi ha molta gent que m'escriu i a vegades dic, ui, com em parles? I em diu, és que per mi ets com si fossis una amiga. Dic, al tanto. O sigui, que sí, que vull que sigui així, que sigui proper, però clar, i moltes vegades no sé ni com et dius tu. O sigui, ha d'haver-hi també un límit. Clar, moltes vegades m'escriuen com... Bueno, és que ja ets la meva amiga. Dic, bueno, tu em veus cada dia, jo tu no et poso cara. I això també s'ha de tenir en compte.
Segurament és la part difícil, no?, de gestionar tot aquest
clar,
món de les xarxes.
O de que no saps a vegades fins on posar el límit de la teva intimitat. Que moltes vegades és, bueno, jo ensenyo la meva cuina, ensenyo la meva gata, ensenyo aquestes coses. També hi ha certes coses que mai entren en aquest espai.
Mm-hmm.
O sigui, això és com un cercle i jo selecciono...
Entenc que això
dintre.
Ho tens pensat, i ho penses i ho tries precisament això, per preservar-te una mica, no?
Sí.
Que podem mantenir aquesta parcel·la de vida privada més enllà d'aquesta parcel·la de Marta Sanahuja, no de Delicious Marta.
Exacte,
no?
sí. No, jo això ho tinc molt clar. Vull dir, hi ha un cercle i aquest cercle és el que s'ensenya i a partir d'aquí, vull dir, és com una bombolla. Hi ha coses que aquí no poden entrar.
Tot plegat ha fet que l'evolució de Delicious Martha hagi estat més que ascendent, perquè doncs, 6 anys enrere, imagina't com començava la cosa i en quin moment està ara, fins al punt doncs, que ara no només la criden marques de tot tipus, algunes fins i tot, hauràs de dir moltes vegades que no fins i tot, és a dir, sí, estàs en aquell punt
dia,
ara també.
Sí, cada dia he de dir moltes coses que no, perquè és que no arribo. No arribo i em sap molt de greu, però és que és veritat, vull dir, també he de tenir una vida i ja hi dedico masses hores.
Estàs en aquell punt en què estàs plantejant que Delicious Martha sigui alguna cosa més que tu, sola?
No.
Encara no?
No. Encara no i no crec que arribi a aquest punt, eh? Porto molts
anys...
No vols
créixer tant, entenc.
No, hi ha molta gent que em diu, no, però delega, i dic, no, perquè si delego ja no sóc jo. Sí, i això ho he dit moltes vegades, no hi ha ningú millor que jo per ser jo. I Delicious Martha és Martha Sanahuja. I jo no vull que ningú contesti els missatges perquè no serà jo, mi persona, qui els contesti. Ningú em cuinarà perquè no seran les meves receptes. Ningú farà les fotografies perquè no serà el meu estil. Per tant, no. Com a molt, pues, un gestor, perquè qui em faci les factures o qui em faci els números, això no hi ha cap problema.
Sí.
Però la resta és que ni contestar-me els emails.
És a dir, tot el que sigui l'atenció... a qui et segueix la vols
Exacte.
Fer tu vols
que sí, perquè a més tinc molts companys en aquest món que diuen, bueno, tinc un manager i ells contesten els emails o accepten o no accepten feines i jo penso estàs perdent moltes oportunitats, jo parlo per mi, jo perdria moltíssimes oportunitats perquè jo sí que tinc uns preus i jo sé que si vols aquesta feina jo et cobraré això, però també m'arriben moltes coses de som una startup, estem començant, no tenim res, ens pots donar un cop de mà?
I dius que sí de vegades.
Depèn de com m'arribi o de com m'ho diguin o de si m'agrada realment el producte i m'enamora, dic sí. Això si tens aquest filtre del manager no t'arriba. I estàs deixant escapar moltíssimes coses.
Passa que fer això significa que poses fre al teu creixement, no? Perquè arribarà un moment en què sí. Tu pots arribar fins on pots arribar, però, clar, hi ha un límit, no? M'imagino.
Sí, però és que tampoc...
És el que t'has marcat.
Clar, és que no vull arribar a la lluna. El que vull és ser feliç. I a mi m'està bé així, jo així sóc feliç, de moment arribo a tot, tinc èpoques més estressants que altres, perquè ara amb la campanya de Nadal és molt estressant, el que ens ha costat trobar un dia.
Ens ha costat trobar un dia i hem de dir que li agraïm molt que l'hagi trobat per venir, i a més és que la Martha avui havia de ser a Bali.
Sí. Però veus, coses de la vida.
Coses de la vida.
Coses de la vida.
És aquí, no per la ràdio, que ningú es pensi que Ràdio Maricel ha obligat a cancel·lar el vol a Bali de la Martha Sanahuja, no és el cas, però sí que la feina.
Sí, la feina que, bueno, quan jo vaig agafar el vol a Bali no hi havia les circumstàncies que tinc ara i ara... Havia de dir que no i havia de perdre el vol.
Tenia un volum de feina que no podia desaprofitar. Tot plegat i aquest creixement han portat a que triessin a Martha Sanahuja, Delicious Martha, com a nova ambaixadora de la ruta del Xató. T'agrada el Xató, Martha?
Sí, home, i tant.
Cuina Xató?
Sí. He de fer la recepta, la meva recepta, perquè encara li vaig donant voltes,
sí.
Però he de fer una recepta que la gent s'animi i digui...
Entenc que és condició indispensable que t'agradi el Xató per ser ambaixadora, o no sé si t'ho pregunten, això. Quan...
A mi ningú m'ho ha preguntat, van tenir la sort i van encertar, però a mi no m'ho van preguntar. No, però és que a més és que com és una cosa que jo crec que és versàtil, perquè és molt versàtil, no crec que hi hagi problema, perquè al cap i a la fi dius...
És a dir, que és fàcil que d'una manera o d'una altra el xató t'agradi,
sí,
no?
Sí, exacte. Jo crec que és molt fàcil. No, a veure si em diguessis, mira, doncs no m'agrada cap tipus de fulla verda. Home, doncs ho tindríem una mica més complicat. Però per com és la recepta, dius, bueno, mira... És que no deixa de ser una amanida.
Clar, ara no la posarem amb un dilema, però clar, entenc que tu eres, com a mínim fins ara, de xató sitgetà. Que ja sabem que això del xató desperta controvèrsia, no? De si el xató és de Sitges, si és de Vilanova, si és del Vendrell... El que sí que sabem és que n'hi ha de molts xatós i que tots tenen particularitats.
Exacte. Jo no em tanco a cap, vull dir, per què? Perquè hem de ser d'un o de l'altre. Jo soc del Barça, però això no vol dir que no m'agradi cap altre tipus de futbol.
No som anti, no?
No? Uh-huh. Exacte. O sigui, perquè t'agradi una cosa no vol dir que et deixi d'agradar la resta. Aleshores, jo no em tanco a un xató en particular. De fet, el meu vull que sigui diferent. I aquí ja vindrà el problema.
Que aquí està la gràcia. Quan es va presentar aquesta recepta de xató?
No tinc una data marcada. No tinc una data marcada. Jo li donaré voltes. Ara sí que el que vull és centrar els meus esforços en el tema aquest de la feina per després tenir la ment una mica més oberta i tenir més bones idees, perquè ara amb tanta pressió jo crec que no seria...
El Nadal és un moment de bogeria laboral. Què t'implica ser ambaixadora de la Ruta del Xató? Què t'han explicat? Quan et van proposar i quan et van proposar doncs, que fossis això l'ambaixadora, no sé si hi havien deures.
No, deures no. No, no. Cap ni un. De fet, em van dir es fan diferents xatonades, evidentment, segons la teva agenda i si tu pots muntar, doncs ens agradaria que hi fossis. Jo la primera que es va fer no vaig poder ser perquè estava treballant a Sevilla, però tinc altres programades i estaré encantada de poder anar, però no tinc cap tipus de... no tinc deures.
Per tant, el que et converteix, això sí, és com en la cara visible, no? En la persona que posa cara a aquesta ruta del xató que dura tot un any.
I que, sí, i la meva idea és donar-ho a conèixer, evidentment, que per això em posen el títol d'ambaixador del xató, perquè la gent ho conegui, que no es quedi en doncs, el que ja és vist aquí, sinó que es doni a conèixer arreu de...
al
món.
Per tant, entenc que al teu Instagram, a les teves xarxes, veurem xató a dojo aquest any.
A dojo no ho sé. A dojo no ho sé. Perquè jo el que sí que vull fer és la meva versió.
La teva recepta.
Sí que ho vaig anunciar el dia que em van anomenar ambaixadora i la idea és fer algun concurs perquè la gent s'animi a fer el xató, perquè li posin el seu toc personal i després doncs, que puguin tenir algun premi.
Per algú que pogués dir, a mi és que no m'agrada el xató, què li diries? O com miraries a convèncer-lo perquè s'animés a provar el xató?
No, que facin els seus canvis. Vale, doncs això no t'agrada per què? Per això doncs intenta canviar-ho.
D'acord, és a dir, si no és una fulla verda posa en una altra, si no és una ametlla posa en un altre fruit sec.
Exacte.
O, és a dir, provar. Perquè tu quin creus que és el valor... el valor potent del xató? És a dir, quin és el...
El que destaca?
Sí.
Home, jo crec que és la salsa. Bàsicament, o sigui, perquè sí que és veritat que l'escarola ha de ser d'un tipus perquè és més dolça, és més suau, però la salsa del xató és el xató, bàsicament.
És el plat del xató, no?
Clar,
és a dir...
aleshores si ve algú i diu, mira, doncs no m'agrada amb el pa torrat, ostres, doncs que sàpigues que hi ha algú que el fa amb galeta Maria, prova-ho. Per tant, és això, busca la drecera perquè tu trobis la teva recepta.
Marta, en tot aquest temps que portes dedicada a la cuina, d'una manera o una altra et dediques a cuina, és la teva base, no? La base, malgrat que després el món de l'influencer impliqui, no? Doncs molt de comunicació, d'imatge, etc. Al final, el fons, no? La base de tot plegat és la cuina. Has descobert, creus que has descobert la cuina en aquests anys?
Sí, totalment. O sigui, jo he descobert la cuina o la
cuina m'ha
descobert a mi. És a
dir, abans d'això cuinaves?
No tant. Vull dir, jo havia, em feia el sopar com es pot fer qualsevol un sopar. Podia fer-me una truita o un ou o el que fos, però no em ficava a la cuina tantes hores a provar mai. I tampoc em ve de família, perquè ma mare sí que cuina molt bé, però cuina molt bé, doncs, fer un...
La cuina de cada dia,
sí,
no?
Sí, un pollastre guisat, alguna cosa així, però no li diguis que et faci una coca de res o un pastís, perquè no li agrada, perquè el món de la reposteria sí que és molt més mil·limetrat. I és, no, si són 100 grams, són 100 grams, i no em posis 102. I aleshores, clar, hi ha molta gent que això no li agrada. Perquè diuen, a mi que estigui tot tan establert, tan quadriculat, tan tancat, no, a mi m'agrada molt el meu aire. I això jo crec que ha canviat molt amb el tema de que jo ara, per exemple, estic molt enfocada a postres saludables.
Sí.
I això fa que, si per exemple posem 100 grams de dàtils o 110, no hi ha problema, no passa res. Per tant, a mi això també m'agrada molt, el experimentar, el que et pots equivocar i posar 30 grams més d'ametlles i no passarà res, perquè el per exemple, ara t'ho explicava també abans, fora de micros, jo ara estic intentant, bueno, estic fent ja les proves pel Tortell de Reis,
sí.
I el Tortell de Reis no et surtis del que ha de ser, i si són 25 grams de llevat, són 25 grams de llevat, i no posis 27. I a mi això m'agrada, però m'agrada fer-ho 3 cops l'any. No, o per exemple estàs fent el primer llevat i t'has d'esperar 2 hores a que la massa estigui bé per donar-li forma, per fer el segon llevat, a mi això... De tant en tant sí, i quan proves el
però ets portell... més un ànima lliure, eh?
Sí.
T'agrada més allò de...
A innovar. Ull. A mi m'agrada molt innovar, o sigui, m'agrada inventar-me les receptes. Abans sí que ho copiava tot perquè no estava ficada en aquest món, però ara que ja l'he descobert i que estic a dintre, ara el meu cap és com... fa associacions ell sol. Vull dir, jo estic fent una cosa i dic... aquí la canyella li aniria fantàstic.
D'acord.
Aquí li hauríem de posar una miqueta de gingebre. Aquí... ja és com que sense voler-ho és innat.
Per tant, tu mateixa t'has anat descobrint com una cuinera, no?
Sí, 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 totalment. Jo crec que és una cosa que tenia ja com amagada, una part del cervell, i que ha anat creixent.
I com t'imagines d'aquí 20 anys?
Ostres, no ho sé. No ho sé.
No sí. Penses a tan llarg termini. No. El no. Món de l'influencer és més el dia a dia,
20
eh?
Anys? No, és que no... no ho sé, no ho sé. Ostres, 20 anys, mare meva. Són molts anys, eh?
Són molts anys.
Són molts anys, som no en tinc ni 30, eh?
Som més del... És que ets molt jove, ets molt jove. És veritat que el que comentaves, no? Que la feina de l'influencer és una feina molt recent, no? Tampoc no sabem com evolucionaran aquestes feines d'aquí 20 anys, no? Com serà, com...
No.
Si continuaran existint les influencers o s'hauran derivat en una altra cosa.
El que està clar és que és molt important saber reinventar-se. Això des de que vaig començar que ho tinc clar. Vull dir, jo no m'estanco amb una cosa i no estic aquí i faig això. No, és que és, cada dia és canvi constant. Llavors has d'estar sempre molt alerta i a veure què surt ara i a veure cap on vaig ara. I ja no només amb això, després vaig obrir la Delicious Marta Shop. Vaig veure que els e-books tenien molta tirada i em vaig començar a fer e-books. Vull dir, és canvi constant, canvi constant.
Canvi constant. Esperem que el que no canviï, com a mínim de moment, mentre l'agenda li permeti, és que la Marta ens continuï visitant els divendres per donar-nos aquestes receptes tan estupendes que sabem que segueixen molt vostès que ens escolten a casa i que ens ajuden molt i que ens van molt bé. I a més, jo que n'he provat alguna, és veritat que són fàcils de fer i que surten i un mateix se sorprèn i dius, caram, si m'ha sortit. Això que la Marta ho posa en aquesta foto, clar, la foto ja no em surt igual, també està, tot s'ha de dir, però sí que són fàcils de fer i desitgem que continuïs al nostre costat molt de temps, que et vagi molt bé, Marta, en aquesta vida d'influencer foodie que tens ara. T'anirem seguint com a ambaixadora de la Ruta del Xató. Esperarem a que expliqui aquesta recepta Delicious Marta de Xató i esperem que quan la tinguis doncs vinguis, puguis venir un dia i ens l'expliquis tu mateixa, que serà tot un plaer.
I tant que sí.
Gràcies, Marta.
Moltíssimes gràcies.
Vinga, ens veiem. Nosaltres reparem uns minutets i de seguida parlarem amb el director d'una de les activitats més habituals del Nadal a Sitges. No sé si més habituals, perquè l'any passat, de fet, no la vam poder fer, però en qualsevol cas sí que ja fa uns anys que s'ha anat fent, que és la pantomime, aquesta... representació un tant irònica, no? D'origen britànic, que se celebra a Sitges i que aquest any tornarà a venir el dia 7 i 8 de desembre. De seguida parlem amb el seu director, Jean-Luc Erin. Fins ara.